La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Filosofia Millennial, tot i que ell no ho és. Però jo sí.
Tu sí, tu sí?
Clar.
Estàs al llindar, no?
No.
No,
estic enmig. 86. Sembla que fins al 92 crec que és Millennial.
Les Olimpiades?
Diria que sí.
Vale, vale.
Sí, sí,
et
sí,
crec,
sí.
Eh?
Clar, tu les Olimpiades...
Jo estava en estat de...
Me pillen lejos.
Les meves cèl·lules ni existien.
Fixa't. Fixa't.
Un dia parlem de la divisió cel·lular, si vols.
Wow!
O sigui, és un tema com genuïnament interessant.
Genuïnament interessant.
Sí, és tot el tema de la continuïtat i la discontinuïtat,
sí.
El que diferencia la reproducció entre els éssers sexuats i els dispositius unicel·lulars. O sigui, com els éssers humans...
Tu saps que aquest programa tenim una secció de ciència?
Sí.
Sí, sí, sí. Vols participar-hi un dia? O...
Ostres, no, no. No, no vull polar mitjà.
Mira, el que sí que et convido des de ja a participar. No sé quan serà, eh? Vam
vale.
dir de fer-ho i ho farem algun dia en aquest programa. Volem fer un debat i m'interessa molt saber la teva opinió sobre tot plegat, sobre intel·ligència artificial.
Sí, és un tema molt interessant.
Això ho farem.
Vale, perfecte.
Quan? No ho sé.
Ok.
Però ho acabarem fent.
Ok.
De totes maneres, Leo, va, de què ens vens a parlar avui?
Bueno, avui vinc a parlar de Heidegger, no podria ser d'altra manera, del design.
L'amic... Què?
Del design.
Què és
el design? El design és el nom que utilitza Heidegger per definir com el que nosaltres diríem l'ésser humà.
Uh-huh.
Ell li diu design.
Val. Abans d'això,
digues.
Heidegger, per sí. fer-nos una idea, 4 cèntims.
Vale. Heidegger és un filòsof alemany, aquí el menciono bastant normalment, uh-huh. Filòsof alemany de principis del segle XX, molt, potser el filòsof més important del segle XX, escriu, conegut sobretot per la seva obra com Magna, que és Ser i Tiempo,
uh-huh.
obra que es demostra fallida i incomplerta.
Yep.
O sigui, Ser i Tiempo, diguéssim, seria un programa de 4 parts, o sigui, de 3 parts, on Heidegger només fa la meitat de la primera. I perquè se n'adona que arriba a un punt de fallit i se n'adona uh-huh. que el projecte és erroni. I llavors també coincideix això amb el Tercer Reich, i allà hi ha tot un pollastre muntat que no veus. Sí, sí, sí.
Va, dit això, ara sí, anem a conèixer què és l'ésser humà per Heidegger.
Per Heidegger, bé, o sigui, com és la pregunta pel design, o sigui, Heidegger es tira molts anys com intentant arribar allà des de principis dels anys 20 fins al 27, que és on publica, des dels primers cursos que dona al final de la Primera Guerra Mundial fins, diguéssim, l'any 27, que es publica Ser i Tiempo, ell es va preguntant pel design que, i per què el porta a dir design i no ser humà i de més, no? O sigui, Heidegger, format en teologia i filosofia, té molt coneixement de l'ontologia mitjaval i ell se n'adona que, segons ell, segons Heidegger, hi ha una gran omissió a la història de la filosofia, que és la pregunta pel sentit del ser. És a dir, Heidegger se n'adona que durant tota la història de la filosofia no s'ha respost què és el ser. O sigui, com que ha sigut una pregunta que ha estat sistemàticament omesa, amagada i apartada. No? Heidegger diu que sempre ens hem preguntat per l'ente, o en català diríem l'ens, i no pas per l'ésser. No? Que el ser és una cosa que tots donem per fet, no? Quan jo dic la taula és quadrada, no? O el cel és blau, o la cadira és petita, no? Donem per fet, tenim una, com, alguna mena de precomprensió de què vol dir és, però no ens preguntem mai per què vol dir aquest és, quan és com el motiu de la història de la filosofia, com Aristòtil defineix el coneixement com dir que A és B, per Kant també l'és és la cúpula que uneix el coneixement.
És bèstia això,
És curiós, o sigui, aquí és una de les genialitats de Heidegger, que és un pensador que és molt genial perquè se n'adona, té aquestes intuïcions estranyes, no? I aquesta pregunta pel ser té molt a veure amb la concepció de la veritat que té Heidegger.
Uh-huh.
Heidegger és molt crític amb la concepció com tradicional de la veritat, que seria com la definició que ha donat la filosofia més o menys sempre de la veritat. Tenim la de Descartes, que és allò que se't presenta de manera clara i distinta, no? Com allò que no es pot dubtar, seria la veritat. I la definició clàssica és la veritat com adequació de l'intel·lecte a la realitat. És a dir, si jo dic aquest telèfon és negre i el telèfon és negre, és veritat el que he dit, perquè hi ha una correspondència entre el pensament i la cosa. Seria una definició clàssica, no?
Val.
Que és la que utilitzen el Russell i els analítics. Heidegger no li agrada aquesta definició de veritat. Creu que és errònia. I ell recupera dels grecs la paraula aletheia. Que aletheia és el que els grecs utilitzaven per dir veritat. I aletheia vol dir desvelar. Com treure a relluir allò que estava ocult. Uh-huh. Llavors, per Heidegger, la veritat té més a veure amb això que no pas amb l'altre.
Vale.
La veritat seria com desvelar allò que està ocult en la cosa. No? Com l'essència, diríem, que... La paraula que Heidegger no li sembla bé, però...
Jo sé una... no sé si va per aquí la cosa, però sempre he cregut que l'és forma part, entre altres coses, de la temporalitat. És a dir, una cosa o és o està.
Exacte.
I el que canvia és la temporalitat del fet.
Això és molt interessant, això que dius, perquè com una de les... És molt curiós, perquè una de les diferents... O sigui, com un dels temes fonamentals per Heidegger és la diferència entre l'és i l'està.
Uh-huh.
Per ell és un tema fonamental, aquest, no? I diu, un dels grans problemes és que la filosofia, quan s'ha pensat que definia l'és, estava parlant de l'està i no de l'és.
Exacte.
O sigui, s'estava equivocant. Uh-huh. O sigui, ens estàvem parlant de la presència de la cosa, però no del ser de la cosa.
Uh-huh.
O sigui, com estàvem... perquè el pensament, com tradicionalment per ell, el pensador clàssic i modern, quan va un objecte, el defineix com l'objecte ante sus ojos, tradueix Gauss.
Val.
La traducció que utilitza Gauss és aquello que és ante sus ojos.
Uh-huh.
No? Llavors, és estàtic. El problema que veu Heidegger és que quan parla, la història de filosofia, quan parla del ser de la cosa, el troba estàtic.
Uh-huh.
Que no canvia, que no permet el moviment. En canvi, per Heidegger, allò que defineix el Dasein, que seria com el ser humà, que ser humà, o sigui, Dasein vol dir en alemany ser ahir, ser ahir vol dir Dasein, sein és ser i da vol dir ahir, ser ahir. Diu que lo fonamental és l'obertura. O sigui, el Dasein és pura indeterminació, és pura obertura.
Però, per tant, hi ha diferència entre aquest Dasein i l'home entès com a universal?
Molt, perquè per Heidegger, ell... Ara intentaré fer una distinció que crec que és important. Ell diferencia entre l'ontològic i l'òntic. Mm-hmm. Vale? Això és una mica complexa. Però Heidegger es pregunta per les condicions de possibilitat de l'ésser humà. No tant del que fa, sinó què permet que sigui el que és. No sé si m'explico. És a dir, en canvi de definir com... humà, no? Que sempre s'ha definit com a zoon politikon o com a animal racional, no? Serien les definicions clàssiques. Heidegger diu, què permet la racionalitat? O sigui, què permet lo polític? O sigui, quines són les condicions de possibilitat del ser? Ell vol veure les estructures des de les quals el ser humà és el que és. No sé si m'explico.
Sí.
Perquè per Heidegger se n'adona que un dels problemes que ha tingut la filosofia és que ha sigut ahistòrica. Diu, l'ésser humà és un ser fonamentalment històric, temporal. Per tant, cada determinació històrica va canviant, però ell vol veure quines són les estructures que permeten precisament que canviï l'ésser humà, perquè, clar, evidentment, si ens agafem a nosaltres, hi ha un cirebo de la gleba, no tenim res a veure.
Clar.
Però per Heidegger el que tenim a veure és la possibilitat de desenvolupar-nos en la vida.
Per tant, allò que ens fa universals.
Allò que ens fa...
Al cap i a la fi.
Exacte. L'universal per Heidegger és la indeterminació, que l'ésser humà està fonamentalment indeterminat.
Ara em deies, però té algun llibre que està inacabat, no?
Ésser y tiempo.
No sé si arriba a cap conclusió, però...
Clar, a Heidegger el que li interessa no és el ser humà, és el ser. Però ell se n'adona que l'únic lloc on es pot desvelar el sentit del ser, és a dir, la veritat del ser, és en l'ésser humà.
Vale.
Vull dir, per Heidegger, l'ésser humà, a diferència de les altres coses, és privilegiat perquè, d'alguna manera, té un accés... absolutament precari, al sentit del ser.
Quan parlem del ser,
sí,
estem parlant d'allò que s'acosta al que diem el comú ànima?
No.
No.
Perquè ànima implica interioritat.
Val.
L'ànima és allò interior, no? Allò pur, interior... Per Heidegger no hi ha interioritat ni exterioritat. És una cosa molt important. Això, quan jo aquí moltes vegades he dit que ens hem de fer transparents, però que no hi ha una interioritat i una exterioritat, perquè ja estem relacionats amb el món. O sigui, com, una manera de dir-ho és com l'ésser humà està ja en el món fent món. No? O sigui, Heidegger diferencia com els tres tipus de coses al món, que serien com els objectes o les coses inanimades, els animals. I els humans és que les coses, les pedres, una pedra, per exemple, no té món, per Heidegger. L'animal té un món pobre i l'ésser humà és creador de món. Perquè formem part ja d'aquest món, tu i jo formem part del món i el conformem. No, nosaltres no estem col·locats en aquest món, sinó que l'estem fent constantment en les nostres accions, amb el nostre sentit, amb el nostre horitzó, diguéssim.
Construïm futur.
Construïm futur.
Tu has fet un eslògan de campanya electoral de partit liberal, eh? Una mica?
Construïm futur... Seria més, liberal seria com construïm futur junts, no?
O algú, no me la diguis, que venen eleccions.
O construïm futur amb tolerància o alguna cosa d'aquestes que els agrada tant.
Ara sí.
Sí, no?
Sí.
O amb escolta, no? O democràticament.
Ah, m'escolta.
M'escolta. No, evidentment. Si em vols escoltar bé, si no, pum, porrazo.
Ara.
Bé.
Hi ha maneres, però, de ser món. No?
Com? Què vols dir? Sí, home. O sigui, com, quina manera... Clar, o sigui, de quina manera, diguéssim, s'és el món...
Entre aquesta relació entre el món i nosaltres.
Exacte, o sigui, de quina manera s'està el món. O sigui, Heidegger veu com un dels problemes que té la filosofia.
Uh-huh.
O sigui, com... Això és una cosa que jo he sempre dit moltes vegades, que els filòsofs sempre són molt arrogants, els grans filòsofs, no?
Uh-huh.
I consideren que els anteriors a ell ho han fet tot malament, no? Marx es queixa molt de que ningú ha actuat, i Heidegger es queixa molt de que ningú ha pensat, de veritat.
Hosti.
Vale.
És dur, això, eh?
Sí, Heidegger diu que, no, que realment que tothom diu que... Li diu a Marx, no, o sigui, com, no hem pensat massa, el que passa és que hem pensat fatal. O sigui, hem pensat de manera paupèrrima, no? O sigui, llavors Heidegger s'anomena que tota la filosofia li dona un privilegi molt fort a la racionalitat, però diu, Heidegger, ell és fenomenòleg. O sigui, com, ell fa fenomenologia hermenèutica. Què vol dir això? La fenomenologia és una corrent del seu mestre Husserl, que vol, es resumeix amb el lema a les coses mismes, vol dir la fenomenologia. És a dir, en canvi de muntar-nos mogudes mentals,
sí?
Anem a la cosa tal qual. És a dir, fer fenomenologia vol dir aquesta taula com se m'apareix? En quin color? En quin tacte? De quina manera sóc jo amb aquesta taula? No? Llavors Heidegger va a les coses. I llavors ell s'adona que el pensament el que ha de fer és anar a la quotidianitat, que és com és l'ésser humà està al món de manera quotidiana.
Sí.
Nosaltres no vivim al món de la metafísica, vivim aquí, del qual.
Val.
Llavors, ell s'adona que durant la gran part del dia nosaltres ja estem relacionats amb el món, ell li diu, estem familiaritzats, és la paraula que l'utilitza, amb el món. És a dir, jo quan vinc aquí a la ràdio, jo no vaig pensar en cada acte que faig. Jo pujo el bus i automàticament pico la targeta, sec a la cadira, trec un llibre o trec el mòbil, em poso els auriculars, camino pel carrer, vinc
perquè
aquí...
Perquè ets un ciutadà responsable.
Exacte. Estic familiaritzat amb el món.
Sí.
No? I llavors, Heidegger s'adona que nosaltres estem al món sempre de manera preteòrica i prereflexiva. De fet, només pensem quan algú hi ha una ausència. Quan hi ha una absència, és quan pensem. Quan algú falla en la quotidianitat, és quan comencem a pensar.
Correcte.
No? Però Heidegger s'adona que nosaltres estem al món de manera com completament preteòrica.
Algú falla quan algú es distorsiona.
Exacte. Llavors ell vol analitzar d'aquí... Què és de quina manera estem de manera preteòrica al món? No?
Uh-huh.
Llavors ell fa, pues, analitza com estem amb els objectes, com estem amb l'altra gent... I ell se n'adona que allò més propi, diguéssim, del design, que som nosaltres, és la cura. El mode de ser fonamental del design és la cura.
La cura de què?
La cura de si mateix, la cura dels altres i la cura respecte del món.
Val.
Molt maco, això.
Sí. Però?
Però, clar, Heidegger és un pensador que és superinfluenciant per totes les filosofies de la cura, de finals, especialment per les epistemologies feministes i de més. Però, clar, com Heidegger descriu que el ser fonamental és de la cura i després fa el famós discurs al rectorat a favor del Tercer Reich.
Ui.
Vull dir...
No li van cremar llibres, Heidegger?
No, Heidegger no.
Val.
Heidegger li treu la càtedra al seu mestre, que és Husserl, per jueu.
Uh-huh.
O sigui, com... Això és xungo,
sí,
no?
Sí, sí.
Però la cura vol dir que l'ésser humà, o sigui, com per Heidegger, diguéssim, aquí estic fent un resum superheavy de Heidegger, vull dir.
Perdona,
Digues.
Si hi ha cura,
sí.
Vol dir que l'ésser humà, per naturalesa, és maliciós?
No, ni molt menys.
No, eh?
Ni molt menys. O sigui, com Heidegger evitaria utilitzar la paraula naturalesa, però per Heidegger la malícia seria una determinació concreta.
Val.
O sigui, com no som dolents a priori, ens determinem com a dolents, diríem així ràpidament, no?
Val.
Però aquí ve lo maco, per mi, jo crec.
A mi?
Heidegger diu, vale, som sers indeterminats, per tant, el nostre ser està en joc a cada moment, perquè ens podem guanyar o perdre, ell diu així. Diu, el design tiene en su ser, está en juego a cada segundo. Vull dir, tu pots viure en la impropietat o la propietat. Llavors, per Heidegger, sempre hi ha un moment, no?, on ve l'angoixa, que és en el moment on ens n'adonem de la nostra pròpia finitud. No? O sigui, com allò que fa el design ser design és que morirà I per Heidegger, el fonamental és que ningú pot morir per tu i tu no pots experimentar... Ningú pot experimentar la teva mort i tu no pots experimentar la mort d'un altre. La mort és una cosa única, singular i intransferible. I és el que ens fa únics. Que un dia morirem. No? Que som finits.
Està molt bé, això.
Llavors, quan Heidegger sonava que el Dasein és un ser per a la muerte, que, que està tota la vida conduint-se irremediablement cap a la mort i la finitud, és a partir d'aquesta... d'agafar consciència d'això que ens podem deixar d'ocupar del dia a dia i començar-nos a preocupar de què volem fer amb la nostra vida.
No m'hi fotrem en un jardí, però em crida molt la curiositat. Heidegger era una persona religiosa? Ho sabem, això, no? Espera, pobra, que l'he agafat bevent aigua.
Heidegger tenia una relació molt complexa amb la religió.
Ho dic perquè si Heidegger parla de finitud i, per tant, de la mort... tu saps que els cristians catòlics no creiem a priori amb la finitud. Allò continua.
Exacte. Hi ha un canvi d'estadi, no? Ja passa de l'estadi finit a l'estadi infinit.
Correcte.
Clar, Heidegger està fent fenomenologia. I en aquest sentit, com molt bé va dir Kierkegaard, la fe comença allà on acaba la raó. No? Per tant, una cosa... Heidegger diferencia molt clarament el que és la teologia de la filosofia.
Val. No? A no ser que ell, al parlar del Dasein, parli de la finitud d'allò.
La finitud de la nostra determinació de, com arrojados al mundo.
Correcte.
Encara que Heidegger, ell té uns cursos dedicats a Sant Agustí preciosos, on ell analitza especialment quina cura hi ha a Sant Agustí. De fet, ell treu moltes idees de Sant Agustí. La noció de temps la treu de Sant Agustí i la noció de cura la treu de Sant Agustí. I Heidegger, que ell estudia, té una relació estranya amb el catolicisme, perquè a Alemanya també el catolicisme i el protestantisme estan allà com 50-50, hi ha una relació una mica estranya. Heidegger, al final, és com un pagà religiós, no sé com explicar-ho. A Heidegger li agrada molt Hölderlin i ells se n'adonen que... això ja estic fent... Ja com el primer Heidegger, que és el que he explicat ara, i ara vaig al segon, eh?
Val.
Que, però bueno, és un salt aquí, però és igual, crec que és interessant. Heidegger va acabar sent molt pessimista perquè va veure que la veritat del ser no estava en un, sinó que estava en un poble. Però per ell l'amenaça de la tècnica, de la tecnologia, acabava amb tota possibilitat de trobar la veritat del ser. I per ell l'únic que podia desvelar la veritat del ser i per tant salvar-nos és un déu per venir. O sigui, Heidegger acaba escrivint als anys, al final de la seva vida, que l'únic que ens pot salvar és un dios por venir. No? Com un déu, que és el projecte ja de Hölderlin i els romàntics alemanys, que troben que el cristianisme per ells ja s'ha esgotat, és a dir, com ja té 1.800 anys d'història i ja ha esgotat la seva capacitat, diguéssim, d'arribar a veritats, hi ha una crisi amb la il·lustració de valors absoluts, i llavors cal com un nou Jesucrist que vingui, diguéssim, d'alguna manera metafòrica o literalment, allà hi ha una tensió rara, a unificar una mica com aquest pollastre nihilista que tenim muntat.
Val. No, t'entens perfectament. Escolta, ens queden, 4 minuts i mig. Et deus parlar de política una mica?
Sí, per què no? Jo sempre.
Havia una vez...
Avui hem començat el programa així, Leo, davant d'aquest anunci que ha fet avui Pedro Sánchez, just després, una setmana després justa, que convoqués noves eleccions per el 23 de juliol, i ho ha celebrat Pedro Sánchez demanant 6 debats a Feijó, la cara visible del president del Partit Popular, i qui podria també ser president del govern.
Donant-me la raó a l'estatement que vaig fer la setmana passada.
Sí. A diferents mitjans de comunicació, el Partit Popular hi ha contestat que no s'hi prestarà a fer aquests debats. No sé si tant de política volia parlar, però sí del debat polític.
Vale.
Volia parlar. Filosòficament parlant, i ho transporto cap al teu terreny, el debat polític de què ens hauria de servir?
Vale. El debat...
Avui, 2023.
Sí, sí. O sigui, com diguéssim, ara mateix hi ha... O sigui, anem a donar per fet que estan d'acord amb la democràcia, no anem a partir d'aquí. I, diguéssim, la idea del debat que hi ha darrere... Clar, aquí la idea és... Com podem analitzar això des de diferents òptiques.
Val.
Primer, tiraré ràpidament des d'una òptica, per exemple, gramsciana, de Gramsci, mm-hmm. no? Diguéssim com un marxisme estrany, que és el d'Antonio Gramsci, l'italià, podríem dir que el que està en joc en el debat és l'hegemonia. Uh-huh. L'hegemonia cultural i política, el que està en joc en el debat polític és la capacitat d'una ideologia d'imposar la seva hegemonia sobre la població i d'aquesta manera tindrà la validesa per poder-se perpetuar.
Qui guanya, qui perd el debat.
Exacte. Uh-huh. No? I, però el que està en joc no és tant les dimensions concretes d'aquelles propostes, sí. sinó està en joc una cosmovisió. Uh-huh. Està en joc la ideologia en un sentit ampli de la paraula. Des d'un punt de vista més democràtic, no? més purament democràtic, o inclús podríem dir republicà, de, uh-huh. de Montesquieu, de Robespierre, de tota aquesta gent, el debat pressuposa d'alguna manera una salut democràtica, que jo crec que no tenim, i el debat pressuposa una voluntat popular on, diguéssim, el debat hauria d'estar en contra de la partitocràcia, que és una mica en l'estat en el qual ens col·loquem nosaltres avui en dia. No? Uh-huh. El debat hauria de servir per, d'alguna manera, no un debat filosòfic pressuposa, no s'enfoca com un versus, com una, no és una rivalitat, no és un combat, perquè això és sofista.
Si no és riquesa, entenc que és riquesa d'idees on ens trobem una idea A, una idea B, i d'aquell de debat ha de sortir una idea C?
Clar, això seria com un debat dialògic o dialèctic, se n'hi diu, no? De deliberació dialèctica, un procés dialèctic platònic, purament, sí. on hi ha un debat d'idees i on s'arriba a una conclusió que és millor pel poble. Uh-huh. No? El que diferencia això de la sofística, que és el que fan els polítics, és, bàsicament, la sofística no busca arribar a una veritat o arribar a una conclusió, sinó que busca convèncer. Hi ha una diferència molt gran entre la veritat i la credibilitat o la versemblança. Cal diferenciar sempre la veritat de la versemblança. La retòrica utilitzada pels sofistes busca apel·lar les emocions, apel·lar les inseguretats, apel·lar els sentiments per generar, precisament, un efecte de versemblança i ficar-se-la a la butxaca. Clar, aquests debats, a mi em semblen, o sigui, com idíl·licament estarien molt bé, perquè la ciutadania podria veure més o menys quin és l'estat del seu país, quin tipus de mesura... Però, clar, quan estem en un clima polític que es basa en les antagonies, no? on hi ha com... Al final, hi ha l'oposició i el govern, i aquí no es busca la millora del poble, sinó que es busca l'hegemonia política, no? Uh-huh. També és molt interessant això concretament aquest debat, això ja és com un tema més concret. Pedro Sánchez planteja el debat només amb Feijó.
Cara a cara, sí.
Amb Feijó només, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Com és la culminació de l'estratègia del retorn al bipartidisme.
Jo crec que hi haurà un debat entre tots els candidats.
Sí, això sempre,
eh?
No? Això sempre.
Això ho veurem. I deixa'm dir, jo crec que el Partit Popular a dia avui ha dit que no, els 6 debats, uh-huh. però jo crec que algun cara a cara també veurem.
Sí, però això és com una mica l'americanització de la nostra política, és fort, eh? És fort. Sí, sí. Jo crec que a sobre com... Pedro Sánchez es creu Kennedy, és increïble. Es creu Kennedy, literal, eh?
Sí, tu creus que
guapo,
sí.
Tal, magnètic, gracioset, solitari, en contra dels grans. Sí, sí.
I fins aquí la perorata, 6:15 de la tarda. Leo Espluga, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper dilluns.
Ràdio Estel.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
De dilluns a divendres, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí, la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, dos minuts que passen de dos quarts de sis de la tarda. Saludem a aquesta hora la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Broncova. Què tal? Bona
tarda. Hola, bona tarda. Molt contenta des d'aquí. Molt bé, moltes gràcies.
Tot i que sigui festiu?
Sí, per què no? Una mica de ràdio, un dia festiu. Why not? A mi m'alegra. A mi m'alegra venir. Sí, 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 m'ho passo molt bé.
Va, què ens portes avui?
Doncs, com és un dia festiu, us porto una comèdia.
Ai, que bé.
Sí, perquè ara feia molts dies que anàvem com saltant de drama en drama i vamos a cortar-nos les venes i, bueno, ja n'hi ha prou. Anem a riure una mica.
Sí.
Així que us porto Don Pascual. Que és una òpera bufa, que recordem que vol dir còmica,
sí,
però jo voy metiendo términos ahí, culturizando, sin querer. I té tots els elements clàssics d'un vodevil.
Vale, òpera bufa, que deies, entenc que ve del bufó. Del bufó.
M'encantaria saber contestar amb saviesa. Per, té tot el sentit del món, però si dic que sí, potser m'ho invento.
Val.
Repte, ja m'informaré. Ja
sí, ens ho respons dilluns que ve?
Sí, per suposat. Sí, perquè mira que ho he investigat, però no sé d'on ve el terme.
Buscarem.
Però neix de Nàpols, a Nàpols hi havia bufa. Ja ho buscaré, ara m'has picat la curiositat. Ja ho buscaré.
Ara.
Bueno, ara que m'has deixat malament, continuem.
Pobre. No, és que ens ho hem... T'ho dic perquè abans de micròfon tancat ens ho hem preguntat els de l'equip.
Ah, sí? D'on que si venia de bufon.
Sí.
És que podria molt ben ser, eh?
Mirarem. Però
bufones en italià, bufone, sí, va via, bufone, sí.
Bufone, sí.
Bueno, ja ho miraré, ara m'has...
Hi havia un porter de futbol que es deia bufon.
No crec que sigui aquest.
Sí, són altres coses. Sí.
No crec que sigui aquest. Va, som-hi, que ens perdem molt fàcil, tu i jo.
Sí.
Què tenim a Don Pasquale? Doncs tots els elements que dèiem, els clàssics. Tenim el vell garrepa i avariciós, tenim els enamorats, tenim funcionaris falsos, perquè és una cosa que s'estilava molt, vale?
Sí,
a l'òpera bufa, funcionaris falsos a dojo, notaris, advocats, no sé per què, els hi feia molta risa. I ahí estan. Jo penso que és un poco com la galleta de jengibre de Shrek. Pues es eso. Por lo que sea.
Vale. Compro molt la comparació.
Sí. I sobretot molts malentesos. Per què? Perquè tot gira entorn d'una conxorxa. Una espècie de pla rocambolesc per donar una lliçó al poderós. I per suposat, triomfa l'amor. I ja sabemos que m'encanta l'amor.
Home, i tant.
Sí, així que ho tenim tot i a més tenim una música genial. Així que som-hi, va, comencem.
M'esperava aquest xan, ara, jo. L'últim.
Ja lo sé, però per això...
Oh, sorpresa.
Te dejan la dominante, no resuelve...
La l'aire, eh?
Perquè és l'obertura.
Clar.
En el fons ja saps tot. Ja ho saps tot, intuïtivament ho perceps ja. Quina meravella.
Va, som-hi.
Vinga, va, retornem amb una obra del meu estimadíssim Gaetano Donizetti, que és aquell nen del suburbi de Bèrgamo que es va guanyar juntament amb Rossini, nuestro chef, el de los canelones, i Bellini, que ja li dedicarem un programa amb ell també, el títol de màxim representant del bel canto, que no és una altra cosa que cantar bonic, bel canto, se autodefine. Todo bien. Bonito, per això sentiu aquesta música de maca, tan
maca,
bonic.
És maca.
És maco. La música és fantàstica i a més rius. És perfecte.
També et dic que amb aquest tipus de música no sé ben bé, no ho sabem mai, si estic davant d'això, un moment còmic, o a Viena.
Bueno, porque hay un poco de eso.
Sí, hay un poquito de eso,
No, i a més te'n record... Ah, no ho hem parlat de Lucia de la Mermur. Passa que durant el bel canto, tots aquests moments dramàtics, absoluts, clar, cantaven tan maco que dèiem, esto hay que justificarlo. I us justificaven sempre amb, es boja. És boig. Està alienado. Está enajenado. Canta bonito mientras sufre. Sí, és curiós, però és cert. Has vist? Tot ho intueixes tu. Molt bé, molt bé. Bueno, què dèiem? Ja no sé jo què deia. Sí, va, que ens trobem davant d'una obra còmica, però, com dèiem ara, no?, amb fragments d'una subtilitat i una bellesa brutal. Igual que passava amb l'Elisir d'Amore, que hi ha aquella furtiva làgrima que és d'una exquisidesa musical increïble. Sí. Doncs mira, escoltem, perquè aquí també passa.
Com'è gentil la notte a mezzo aprile e azzurro le ciel la luna è senza me.
Prima la veu, eh?
Home,
per sobre la música.
Claro. Hombre, porque esto es una serenata de amor. Qué bonica eres. Lo soy. Aquí queda claríssim la intenció.
Sí,
oi?
Sí, sí.
Veus?
Sí, sí.
Pues ya está. Vinga, va. Es tracta d'una òpera en tres actes i té llibret de Giovanni Ruffini i del propi Donizetti. I a més, és una adaptació d'un text d'una altra òpera.
Ep.
Sí, però no... Aviam, controlem-nos ara. Ah, Dios mío, plagio. Sí, però és que a l'època passava molt. Tu te'n recordes de la flauta màgica, Mozart, l'obertura, plagio. Vale, superemoslo. Antes se hacía. No había Sgae.
Doi.
i ara?
Bueno, però ara se dissimula i abans no tant. Vale? Vinga, es va estrenar el dia 3 de gener de 1843 i és una de les darreres òperes de Donizetti, concretament la número 64 de les 66 que va composar.
Déu-n'hi-do.
66. Que dèiem, nostro queridissimo Puccini, que en va fer 12. Aquest en va fer 66.
No, no.
Qui el va parir? No, per què? No, no, sí, recordem, perquè Donizetti la va petar molt fort, no només pel seu extraordinari talent, que també, sinó perquè era ràpid com una fletxa composant.
Fixa't.
Sí. Perquè tu pensa que ara una nova producció d'òpera passa un cop cada 3.000 milions d'anys, si és que passa, vale?
Sí.
Perquè què veiem al teatre? 3.000 Carmens, 7.000 Traviates,
sí.
I és molt rara l'ocasió de veure obres noves.
Mm.
Però l'òpera d'aleshores era el Netflix de l'època.
Clar.
Clar, amb la qual les estrenes eren absolutament constants i s'havia de ser absolutament ràpid. I, a més, què li va passar a Donizetti? No només era ràpid, sinó que va saber interpretar els gustos del públic. I aquestes van ser part de les claus del seu èxit. Fíjate que deien que trigava menys en fer una nova composició que un copista en transcriure una partitura.
Ui.
És molt fort, això, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
És molt fort. De fet, les caricatures de l'època, Donizetti surt amb una ploma a cada mà i traient fum del pentagrama. Sí, sí.
Deurien així, deurien així.
Sí, 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 sí. Diuen, i això està comprovat a mitges, però jo diré la dada igual perquè m'encanta, que aquest Don Pasquale es va compondre en 11 dies.
11 dies?
11 dies.
Jo m'anaves a dir 11 mesos.
11 dies.
Déu-n'hi-do.
Després m'han dit, no, el mérito no es tanto, es solo la parte cantada. Sí, son 3 hores de cantar, tío. Hola.
Solo,
solo. Part, sí, sí, sí. No, no, una màquina, Donizetti, una màquina.
Som-hi, els personatges?
Vinga, va. Estan basats en la fórmula de la comèdia de l'arte, vale? Que era aquell teatre itinerant italià que estava creat per la gent del poble i per fer-ho a peu de carrer, d'acord? Era sempre una crítica als poderosos, vale? Ja sigui gent de l'alta societat, gent amb molta pasta, sempre era una crítica, i a més anaven improvisant aquell guió per a cada poble que anaven, ras, que no dejaran títere con cabeza.
Això agrada,
sí.
Eh?
Sí, sí, home, clar. I tant, això ens encanta. I ho feien a través de personatges molt estereotipats, i els criats i les classes baixes en general es dedicaven a vacilar i enredar els més pudientes econòmicament amb còmics resultats.
Divertidíssim, això.
Oh, jo t'he dit còmics resultats.
No, no, t'ho he dit de veritat.
Sí, no, és fantàstic.
No m'atreveixo. Tira endavant.
Sí, fantàstic. Va, coneixem els nostres personatges, que ja els esteu escoltant per aquí. Tenim el protagonista, el que representa el pudiente, el que tiene money honey.
El tio gilito, eh?
Sí. Sí. Total, total. Evidentment, és un vell avar que té tocs de megalomania i un puntet de viejo verde.
Ai.
I aquest és Don Pasquale. Evidentment, tenim a l'enamorat i el veus con sus gorgoritos de amor, si hay gorgoritos hay amor, i esto todo el mundo lo sabe.
Sí.
I en aquesta ocasió està representat per un nini de primera categoria.
Nini, eh?
Sí, sí, sí. Ell, en comptes de treballar o estudiar o fer qualsevol cosa útil, o sigui, cap, zero cosa útil, doncs es passa tot el dia sospirant per amor i poc més. No fa res més a la vida, aquest home. Sí. I a més, em fa moltíssima gràcia perquè representa el cachondeo de l'heroi romàntic. I jo...
Ai.
Sí, sí, perquè reconeguem-ho, Joan, només pots dedicar-te a ser un sospirador, que està en el acantilado plorant per desamor a la llum de la lluna quan no t'has de llevar d'hora per anar a treballar.
És així, la gent normal.
No podem anar agonitzant constantment per desamor.
Avui molta gent ha sospirat.
Clar.
Nosaltres no.
Per què? Doncs perquè tenim feina. Hem de matinar, no puedo estar llorando por las esquinas, no me viene bien. I això és així. Si no tens la vida resolta, difícilment pots estar morint per amor. No hi ha temps, eh? I ja està. Una semanita y arreando. I ja et diré més. Si ets autònom, ja olvídate. El desamor no entra en los planes. No hay tiempo. Va, aquest és l'ostre nini, el sospirador oficial. Seguim.
Quin sospir.
Sí, està...
Déu-n'hi-do, sí, bueno, sospira't molt fort, eh?
O sigui, si només et dediques a sospirar, clar, más te vale hacerlo bien.
Clar, 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 també.
Da la nota.
Un sospirador professional.
Exacte. I quin és el motiu dels seus sospirs? Sospirs, ja ni em surt la paraula, com no tinc temps de fer-la. Vinga, va, és la seva enamorada, la Norina.
Ai.
És cuca, la veus?
Sí.
Per què? Doncs perquè, per sort, no està representada per una fleuma sospiradora que espera que algú la rescati. No, prou de fleuma sospiradora.
Té unes quantes al món de l'òpera, eh?
Clar, clar, doncs sí. No, aquí res. Donizetti s'encansa molt d'això. Un dia parlarem dels seus personatges femenins. Per què? Perquè aquí la Norina la representa un dels personatges de comèdia de l'arte dels meus preferits, que és la Colombina. Qui és aquesta Colombina? Doncs és una serventa trapella, intel·ligent i que, sobretot, no es queda quieta davant les injustícies, sinó que pren cartes a l'assumpto amb, de nou, còmics resultats.
Boníssim.
Sí, no, no, fantàstica, Maria, fantàstica. I, per últim, però no menys important, tenim els intermediaris, que és el doctor Malatesta, que seria l'equivalent a Fígaro del Barbero de Sevilla, i qui vulgui saber més, doncs s'escolti el programa del Barbero
de
Sevilla.
Correcte, www.radiocel.cat, que entri al podcast d'Òpera Rock,
i apa,
i ho escoltareu allà.
I allà ho teniu?
Sí.
Bueno, i és l'home d'aparent confiança a de Don Pasqual, però que en el fons està conxorxat amb els enamorats.
Ai.
I enreda la troca per donar-li una lliçó de vida al prota. ¿Vale? I és que, si ens posem una mica profuns, aquest senyor, el Malatesta, representa el, com t'ho diria, la recentíssima, no, perquè encara no havia aparegut, però sí, la eclosió de la classe mitjana. Clar, és una cosa que recent sortia, clar.
Sí.
Era un home cavall entre el poder i la servitud, que triomfava no per títol o calés, sinó amb els seus estudis i la seva feina professional. Era com una versió super, super, mega primigènia de l'entrecometes sueño americano.
Ui, que aquest que em sembla que també farà gracieta.
Home, sí, home, som graciosos, clar, clar. Som... Tots són molt divertits, eh? Aquí està l'enamorado, que és tanto sospirar, al final, que la lia sempre. Com no sap fer res més que sospirar, no para de liar-la. No s'entera de res, perquè, claro, tanto sospirar no te llega l'oxigen al cerebro.
Correcte.
Que em perdo de nou. Va, i per últim tenim la nostra galeta de jengibre, que és el fals notari, que és bàsicament un, pues esto, un extra gracioso i que serveix als propòsits dels enamorats i el doctor Malatesta en aquesta conxorxa envers del vell avar. I ara sí que sí, ara que els tenim a tots introduïts, anem amb l'argument.
Il poverino sogna vendetta, non sa il destino.
Va, com comencem aquesta història?
Vinga, tenim a Don Pasquale que està esperant impacient el seu amic i conseller Malatesta. I el bon doctor ha de presentar-li a la jove i esplèndida esposa que contraurà núpcies amb ell per poder desheretar el seu nebot Ernesto.
Ai, ai, com.
I dius, per què Don Pasquale vol desheretar el bon Ernesto? Doncs primera, perquè està en edat casadera i no hi ha forma de que es casi. I segona, doncs perquè ja va sent hora de que deixi de ser un nini, com dèiem abans.
Sí, sí.
I quina és la problemàtica de casar-se? Doncs que Ernesto vol casar-se, però no amb una dona de bé que li encasqueti Don Pasquale. Clar, perquè era una cosa molt habitual, doncs perseguir amb el llinatge, amb l'herència, la posició, bé, tot plegat.
Sí.
Sinó que ell vol casar-se amb el seu gran amor, que és la Norina.
Per algo és sospirador professional.
Clar. No, però què li passa a la Norina? Ja ho sabem, que és d'una classe inferior i Don Pasquale no l'acepta ni loco.
Ai.
Clar. Així que la solució que troba Don Pasquale, que ja hem dit, megalomania i viejo verde, aquí viene, que diu, ja em caso jo amb una joveneta.
Ai.
Sí. Trec a Ernesto del testament, i tot cap a la nova i flamant esposa.
Ai.
I així matamos dos pájaros de un tiro.
Fixa't.
Sí. Mal, com que està mal, doncs vam estar a donar-li una lecció.
Clar, clar, clar.
Qüestió, el que Don Pasquale no sap és que el doctor Malatesta està en realitat conxorxat amb la jove parella d'enamorats.
Fixa't.
Així que coneixem a Norina, que és desvergonyida, pizpireta i tota una experta en les arts de l'engany i la manipulació.
Com t'ho diu?
Així que ella i el doctor tramen un pla perfecte per enganyar Don Pasquale. I quin és aquest pla? Doncs mira, el doctor farà passar a la Norina per la seva germana Sofronia, a mostrar nombre, Sofronia.
Sofronia.
És fantàstic.
Està bé,
I la seva germana Sofronia representa que està recent sortida del convent. Per què? Doncs perquè implica que és discreta, recta, callada i totes aquestes memeces del prototipo de mujer florero submisa de l'època.
De mica, sí.
I això la converteix, clar, a la dona perfecta pel vell avar. Què passa? Un cop ell s'enamori fins a les tranques de la casta i discreta Sofronia, ells fingiran un matrimoni fals amb un notari també fals per després fer-li la vida impossible al nostre vell, entre cometes, innocent. I finalment li faran creure que té un amant per acabar-lo traient de polleguera.
Mira que es compliquen, eh?
Bueno, però és que
no, tenia... Sí,
està bé.
És, molt, és
està
allò que em deies abans, eh? És molt vodevil.
És absolutament un vodevil. Sí. Ho té tot. Ho té... Sí, ahí sí, està sí, una monja que se llama Sofronia. Què més vols de la vida?
Sí, sí, sí,
no,
sí.
Jo moro per ser Sofronia en algun moment de la vida. Vinga, va, perquè el pla del doctor Inorina està en marxa, però què passa? Que amb les presses han oblidat avisar el jove enamorat.
Ai,
bueno, ja igual tampoc s'entera de res, pobre home. Què passa? Que el pobre Ernesto allí a la conxorxa està trist i desesperat i tant és així que està a punt de marxar de casa en plan, me voy, basta, renuncio. Però, per sort o per desgràcia, la seva naturalesa de cagadubtes el fa tornar per plantar cara. I eso es todo lo que hace, que no sirve para nada, pero ahí está, suspirando.
Funciona això o no?
Per suposat, el pla està funcionant a la perfecció. En conèixer la casta Sofronia, que és aquest moment que acabem de sentir, que ja has vist que más casto no puede ser.
Sí, 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 sí.
No puede ser. Don Pasquale s'enamora a l'instant. I tot i que l'Ernesto està a punt d'espallar-ho tot amb la seva aparició, en fi, però no, al final no, un cop signat el matrimoni pel fals notari, comença el malson de l'entrar cometes, pobre vellet innocent.
Ai.
La falsa Sofronia es revela, posa la casa cap per avall i comença a tornar completament boja Don Pasquale, que no dona crèdit al pobre a la versió oposada de la virginal Sofronia que li havien venut.
Ell no pot més ja, eh?
No,
doctore!
Doctore! No, te l'has d'imaginar allò corrent. Doctore, haga algo, què és? Què està passant? Què està passant? Així que sí, el pla va com la seda. Però no podem dir el mateix del pobre Don Pasquale, que ja el sentim aquí, desesperat, perquè la Sofronia ha gastat pràcticament la meitat dels diners del nostre protagonista.
Sí.
Li ha remenat la casa, li ha tirat mobles, n'ha comprat de nous, ha pujat el sou als criats a saco, i fa la seva, entra, surt, i tot són joies, i pells, i dispendis. I esclar, Don Pasquale està que no pot més, no entén nada. Està humiliat, està ja mig arruïnat, abufatejat i maltractat, perquè més el pega, li tira coses per sobre. No, pues no faltaria més. Però encara no ha arribat la guinda del pastís, perquè Norina, entre cometes, perd una carta del seu, de nou, entre cometes, amant misteriós que vindrà a trobar-la aquella mateixa nit.
Ai.
Evidentment, Don Pasquale troba aquesta carta, que l'han posat allà a propòsit,
sí,
i ja entra en còlera de forma definitiva. Fa que crida el seu estimadíssim doctor i diu, basta, voy a vengarme de este horror.
Gorgoritos.
Home, home, ja t'ho he dit. Sí, esto sí, es bel canto.
Està molt bé.
Què està passant? Doncs que ens traslladem al jardí i allà els enamorats, mentre esperen l'arribada de Don Pasquale, doncs aprofiten per estimar-se una estoneta sota les estrelles. ¿Vale? I sí, és una òpera bufa, però seguim en ple romanticisme i temps del bel canto. Així que aquest moment no podia faltar, que és una delícia vocal, és un amor de pare... Oh, que bonito! Por favor, Joan, ¿lo oyes?
Sí, sí.
Vale.
Es precioso.
un pro.
Clar, finalment...
Això és òpera.
Finalment els amants són descoberts i Don Pasquale exigeix la nulitat del desastrós matrimoni en Sofronia i Malatesta accepta, però...
Ep.
A canvi de que Don Pasquale permeti el casament del seu nebot Ernesto
Ai.
Amb la Norina.
Digue-li, tonto.
Ah, esclar, evidentment, clar, en la seva desesperació, el vell ho accepta tot. O sea, lo que sea, pero quitadme a la maldita Sofronia del medio, por favor, lo que sea. Qüestió, quina sorpresa quan la falsa Sofronia revela la seva autèntica identitat.
Mm-hmm.
Però ja és tard, perquè el nostre ballet no li queda més que acceptar amb resignació i conformar-se amb aquest desenllaç d'amor entre Norina i Ernesto. Per què? Doncs perquè no li queda un altre, i perquè això és una comèdia, i ha de tenir final feliç, i perquè avui és festiu, i a mi els dies festiu m'agraden els finals feliços.
Així s'acaba una òpera, tu.
Així s'acaba.
Ara.
És que Donizetti sabe lo que hace.
Patapam.
Home, per suposat. I així s'acaba, i t'he de dir que va ser un superexitazo a l'època. Tot i que Donizetti ja era super mega famosíssim, perquè ja havia estrenat l'Elisir d'Amore, i l'Anna Bolena, i la Lucia di Lammermoor, que ja en parlarem de totes aquestes.
Parlarem, que són
Sí. Però més enllà de la fama, és que és una obra amb la que rius a saco. Musicalment és genial, ja ho heu escoltat, té moments de tot, té moments còmics, d'unes filigranes musicals fantàstiques, una orquestració divina. I fixa't si és així, que a dia d'avui és la tercera obra més representada de Donizetti. I tu te'n recordes que em deies sovint, què m'aconselles per començar? I us vaig dir, El Barbero de Sevilla.
Clar.
Doncs ja una altra que recomanaria 100% per començar, per introduir-se en el mundillo, és aquest Don Pasquale. Perquè ho té tot, musicalment és genial, la trama és fàcilment seguible, rius, els personatges són propers i tu passes de conya. És lleugera, és bonica, divertida i tècnicament preciosa. Visca Don Pasquale.
Fijar-me. I què més volem?
Jo crec que ja està. Ara, a veure-la. S'ha de veure.
Escolta'm una cosa, mai t'ho pregunto, però mira, com que tenim temps avui...
Vinga, va.
Tenim òpera per la setmana que ve o no?
Què vols dir? Que si us he preparat una òpera?
Sí.
Home, per suposat. Bueno,
podem
és que...
fer spoiler o no?
Bueno, podem fer spoiler. És que us vinc a parlar d'una temporada molt guai, d'un festival molt guai, que fem a Gràcia.
Home!
Sí, que me'l conec. Aquest. I vinc a començar-vos a introduir amb tot això que farem durant el mes de juliol.
Que bé.
Sí. I aprofitaré per parlar-vos de les obres que fem allà.
Està perfecte.
I lo voy a dejar así un poco en
spoiler. Sí, deixeu-ho aquí. Ja en parlarem de tot plegat.
Sí.
Maria Broncova, divulgadora musical, directora escènica, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dilluns més. T'esperem el dilluns que ve.
I tant, a tope con ello.